Castelloneries.
La història, la tradició, els homes i les terres de Castelló i les seues comarques, tots els dissabtes a aquesta mateixa hora, en nostres antenes.
Castelloneries.
Una producció sonora que escriu, presenta i dirigís Quiquet de Castàlia.
Castelloneries.
Benvingut siga qui al seu programa ve.
Senyores, senyores, muy buenas tardes. Cavallers de la vila, rabals i comarques castellonenques, bona vesprà a tots. Castelloneries presente... Perfil... Treball i glòria popular de Vicent Marco i Nebot, el Chato Castanyero. Número extraordinari de castelloneries dedicada a la memòria del benvolgut personatge del nostre Raval de Sant Fèlix i del nostre Teatre Valencià. El passat dimarts ens commovia una notícia no per esperada, desgraciadament, menys dolorosa. Sabeu? El Castanyero s'ha mort. Impassible al pas dels anys, a les furgaes que la enfermetat havia donat ja a la seva tremenda fortalesa física, Vicent Marco i Nebot, el Chato Castanyero, encara anava fa poc de temps per nostres carrers, empapant-se d'amor de vila i ravals, i tratant d'assolir el dolç veneno de la popularitat mai perduda entre la seva gent, entre tots els castellonencs de qualsevol classe social que el volien, el recordaven i encara conversaven amb ell uns moments sisquera, evocant els anys gloriosos de les seues eixides en la cavalcada del pregó de la Madalena o el seu mai oblidat Teatre Valencià. Com passa el temps, senyor? Com passa el temps? Pareix ahir quan triomfava per ahir en qualsevol placeta del Raval o de la Vila, o front al micròfono de Castelloneries, o de Gaiata, o en la revista Parlada Clima, aquella parella fabulosa, parida per Pepe Barberà i conreada per l'art de Carmen Borrull i el Castanyero, que foren cento i centa. Pareix ahir, i fa ja tants anys. Tants que avui, quan encara no ens hem fet de l'ànimo del tot, obrim un tan espantatge al finestró del nostre cor, confós i convuls, davant de lo irreparable. Sí, ha mort el Chato Castanyero. I ara, precisament, ara mateix, en aquest dissabte gelat de desembre, més que les nostres pròpies paraules, volem que sigui la veu del poble, la veu dels que foren els seus companys, els seus amics, la que porte, en testimoni irrefutable de verdader carinyo i devoció, l'alenar eterfònic d'una oració feta paraula, anècdota contalla. Així han vingut aquesta vesprà un eixam de veus amigues a les que Castelloneries vol agrair la molèstia que suposa el desplaçar-se a aquestes hores de la sobretaula del dissabte per a acceptar nostra condolguda convocatòria. I front a tots ells, els que vostès escoltaran, Déu volent, en els pròxims minuts, com un simbolisme de la paraula eterna d'un etern testimoni castellonenc, la veu de Pepe Barberà Ceprià, que el milagre de la tècnica reproductora ens porta, com ell, estem segurs, haguera també volgut estar present en l'homenatge que aquesta vesprà rendim a la memòria del Castanyero. Són unes paraules de Pepe Barberà espigolades de la pàgina necrològica que en el seu moment va dedicar Castellonaries a la mort de Ferran Herrero i Tejedor. En elles, Pepe Barberà parla magistralment de la mort d'un gran amic i castellonenc. Miren vostès per a on, salvant les distàncies i les característiques del personatge, Pepe Barberà hagué parlat aixina també, més o menos, del seu gran amic, el Signo Cento, de les seues comèdies costumistes, de la mort de Vicente Marco i Nebot, el Chato Castañero. No pot tindre millor colofó nostre brancal d'avui que aquesta paraula casolana, castellonenca i admirada, que és també ja història irremissiblement. Des d'un finestroner del cel, com a ell li agradava dir, Pepe Barberà Ceprià ens ordena alçar el teló de nostra representació extraordinària d'avui. Amunt el teló!
A la santa pau de Déu, germans, no ploreu, creguem. De quan en quan, el bon Déu ens recorda que sols els treballs, els dolors, les penes vinclen els homes, acaragolen els pobles i llunyen amb dos vencills de germanor a tot el món. Aixina és la vida. Aixina passem els rosaris de dies i més dies acaparrats a la terra com els cadells i sempre pensant que la valla de la mort cegarà l'altre, que l'hora nostra no ens arribarà mai. I a vegades, ell o el dimoni que avui viu ajocat per eixos maleïts camins ens roba en un obrir i tancat d'ulls el germà més d'envolgut. Beneït siga Déu. Avui, espigolar del millor, a eixe germà nostre que se l'han tornat a casa mort. Quins misteris de la vida que endolgalen els cors. Ha de morir un home, tot un home, per a que les taranyines que enterbolissen els ulls rentades per les més amargues de llàgrimes es deixen pures i netes les nines per a veure sense falòries ni enveges totes les seues virtuts i tota la seua beneïda humanitat. Jo sé que per a molts que fins avui han plorat i de veritat, dins poc, Fernando haurà passat pel món com a ladre en el cel les oronelles sense deixar rastre. Més per a la seva dona, per als seus fills, els seus germans de sang. I l'apostolat no era precís que ens deixara per a saber tot el que el volien i ens volia ell. I no, ell no ens l'ha deixat. El seu record viurà fins al nostre darrer gemec i en els nostres cors lapiran sempre vius els seus exemples. A l'ànima es portem clavats. A la santa pau de Déu, germans. Avui, en el millor abraç. Pepe Barberà.
En la primera part de nostra tertúlia semanal sonora, en este número extraordinari de Castellonaries, dedicat a la memòria del Castañero, alguns dels amics que han vingut així als estudis estan ja fora el micròfon per a contar-nos les seues impressions sobre tan singular personatge. Són ells, Carmen Borrull, Pepe Forcada i José Abril. Quizá per la diferència de la cosa de la condició femenina que s'estila ara i de sempre, anem a preguntar a Carmen Borrull per aquest singular personatge que fon el Signo Cento, ella tan lligada al personatge teatral. Carmen Borrull, com veus tu ara, en la perspectiva del temps, al Chato Castañero? Qui era el Chato Castañero dins del nostre teatre valencià?
És un personatge molt simpàtic, que agradava molt, igual damunt de l'escenari com fora, més fora encara que damunt de l'escenari, perquè tenia més xiste, més gràcia, però, a més, un bon companyero, i jo lamento molt el que ha passat.
Sí, està emocionat Carmen Borrull, efectivament. Carmen, en aquells diàlegs que vos escrivia, per exemple, Pepito Barberà, i que tant de joc van donar en estos mateixos estudis que mos encontrem i en molts escenaris de Castelló promocionats per la revista Parlada Clima i en aquelles gales que fem i demés, allà vos estudiàveu molt perquè pareixia que ho feu tan natural, improvisàveu sobre la marxa, què passa allà? Pues, estudiàveu com la gent se pensava o evidentment estudiàveu quasi el gerro de Pepito?
No, poc, sí, estudiàvem un poquet, però... Era més improvisar que altra cosa.
Efectivament, jo recorde, permetis que me portés la cita personal, aquell referendo d'aquell diàleg en la Germandat de Llaura Horts, d'una gala de Madalena de Clima, quan li vau dir aquells piropos tan bonicos i tan improvisats a una neteta del senyor Dols, a aquella reina de les festes, sí. Que va ser un colofó grandiós. I Pepe Barberà s'admirava i deia, això no ho ha escrit jo i està quasi tan bonic com si ho hagués escrit jo. Carmen, no sé, en estos moments en què la pena ens endogala el pit, voldríem preguntar-te moltes coses més. Quan vas conèixer tu a Vicent Marco? Quan vau entrar en contacte en plan teatral?
Pues fa tants anys que a casa no recorde, però que no seran almenys 20.
20 anys, sí, sí, sí. I entonces, en fi, ell va procedir d'alguna altra companyia o no. se va enrolar en vosaltres ja per...
No, no, quan jo vaig anar ell ja estava.
Ja estava ell, sí, sí. Tu vas entrar després.
Ell va entrar antes que jo en la companyia.
Sí, de tot això mos pot parlar, efectivament, quizá en més autoritat i veterania, Pepe Forcada Polo, el poeta del poble, company també de Vicent Marco i Nebot, veterano d'aquesta formació teatral, i que ens pot dir concretament per quina època va entrar el Chato Castañero en la seva companyia, Pepe.
Bueno, pues en la companyia que jo estava, entonces quan va venir el Chato Castañero, pues va ser per allà, per als anys 40. Per als anys 40, entonces jo me van cridar per a que engrossara la companyia. No estava jo de director, estava companyero Martí. Martí estava al front, però quasi el que regia era jo, perquè ell tenia una plena confiança en mi i sabia que jo era més veterano que ell i ell me confiava molt. I un dia apareix allí el Chato Castañero sense saber com ni per què. I en una obreta que és de Marcos Rivas, i d'un cunyadell, pues que és Senda d'Espines, no sé com se li va ocorrir, que jo ni l'havia vist mai en la vida, ni havia oït el Chato Castañero per a res, i apareix allí en abrigo, i a mi em pareix que el xicot diu, és Llaura Horts.
I què va dir ell? Vull fer teatre valencià, com
no,
ho va fer?
No, és que ell segurament...
Ja ell coneixia algú de la companyia ja?
Ell segurament coneixia, està vinculat en Martí, i li van donar un paper de tartamut, que allò va ser el injectar-lo a d'ell d'una forma que se va... I ell, a veure que va fer el tartamut i li van fer l'aplauso, se n'hi escorrer i diu, oh, jo ja sabia fer...
Ja sabia embalar. Ja
sí, s'havia embalat d'una forma, i això va ser per a d'ell d'una forma que jo crec que hasta jo que se pot dir que sóc el que més afició ha tingut i encara continuo, com tu saps, cultivant l'art, perquè encara escric, no faig teatre, però l'escric. I en els vells ara ha fet un esquet i continua pues, encara cultivant-lo i en l'obra pues, també sóc col·laborador. I resulta pues, que a este xic li va entrar un hormigoner aixinat dins d'ell que si ell hagués tingut el que se diu, perquè jo no vull dir les facultats d'ell perquè antes ja les ha dit la companyera Carmen Borrull. Tenia més gràcia fora de l'escenari que dins de l'escenari. Verdaderament, ell és que li van fer el públic pareixia d'una forma que el van animar, i ell s'ha animat. I si este xic haguera pogut tindre condicions, haguera sigut una gran figura, perquè per a ell no hi havia més que teatre, teatre i teatre. En després vinculat a les gaiates, i s'ha fet tan popular que, verdaderament, jo avui no és que m'estrenar, perquè ja
Ho esperava, que ha vist la església de la Sagrada Família arroblida de gent. El per què? Pues us ha portat el Chato Castañero.
Està clar, està clar, sí, sí. Evidentment, era una gran persona i, com vostè diu, un gran actor dins de les seues possibilitats, perquè era una persona que se va formar a ell mateixa, o sigui, que salvo els bons consells que va recibir de vostès, pues sí, és també de la llaurança, pues no, en fi, no tindria uns principis massa literari, massa teatrals, efectivament, només tenia una gran dosi d'afició.
Sí, pues este era un xic que verdaderament jo he tratat de dirigir-lo moltes voltes i l'ha deixat per impossible perquè ell traia més de la seva collita que de lo que escrivien.
Efectivament.
I quina és que és de la
forma. Tenia tal vena, tal força dins d'ell, sí, que a vegades el desbordava totes les possibilitats de l'obra i del personatge i tot, no? És així.
Sí.
Tenim també així, a part de Carmen Borrull i de Pepe Forcada Polo, a José Abril. El popular gallo, podem,
gallo,
nom de batalla, va, que identifiquen tots els nostres oients. José Abril mos va parlar d'un altre aspecte de Chato Castañero, que en pau descanse. Amic Abril, quins personatges més ben portats, més característics recorda vostè de tota aquesta llarga executòria que vostè ha passat en companyia del Castañero sobre les taules castellonenques? Quin personatge borda ell en més gràcia, en més sorna, diguem així?
Pues, quizás el personatge més pintiparat per d'ell ha sigut el cèlebre personatge Nelo Bacora.
Nelo Bacora.
Però és que el vivia de tal forma, el se compenetrà tant en el paper que justament estàs ben el Nelo Bacora que havia escrit l'autor de dicha obra. A més, el Chato va entrar a fer teatre per xiripa amb nosaltres. Jo, fent una miqueta remuntant-me atrás, també teníem nosaltres un companyer ja desaparegut, que era Montserrat. Sí. Este xic és el que va portar el Chato Castañero al Teatre Valencià.
Sí, sí.
I el va portar i va dir, escolta, a este li heu de donar un paper de tartamut. Perquè el Chato tenia una gràcia especial per a fer el tartamut, que li vam donar el paperice, que allò va ser un èxit immens. I entonces el mateix se va envenenar i ell va dir, jo he vingut per a fer esta obreta, però si ara no me'n vaig sense fer teatre amb vosaltres. I això va ser la forma de que el Chato va entrar a fer teatre amb vosaltres. I el Chato era un xic molt simpàtic, molt bon amic de tots, tenia les seves rares com tots les tenim, però al cap i al fi era una bellíssima persona i lo que ha dit Carmen, fer teatre, tant de gust dalt del teatre com baix de l'escenari.
Com a la vida real.
La vida real, perquè ell quan eixia de casa, per exemple, si anem a fer teatre a la placeta Mallorca, ell eixia de casa del carrer Capero on vivia i ja anava quasi vestit. Ja portava tres o quatre sombreros al cap, una maleta, dos gallatos, i tots sabien que ell ja anava a fer teatre a la placeta Mallorca.
Ja feia espectacle.
I ja se'n portava tota la gent detrás. Tenia un espirit particular.
A totes les admiradores del carrer Obispo Caperó i del carrer La Pólvora.
Tots detrás.
Sí, detrás. Bé, estupendo. Ha sigut unes primeres impressions, unes primeres pinzellades sobre el Chato Castañero, que anem a proseguir en altres bons amics que n'hi han així en l'estudi dins d'uns segons. Hasta dins d'uns segons en l'antena amiga de Castellonaries, en este programa extraordinari que estem dedicant a la memòria de Vicente Marco Nebot, el Chato Castañero. Camins i per dreceres, el record, extraordinari record que Castellonaries està dedicant en aquesta tertúlia dels dissabtes a la memòria de Vicent Marco i Nebot, el Chato Castañero. Ara continuem en la presència dels grans amics que aquesta vesprà han acudit a l'estudi per a conrear tota aquesta ofrena poètica, diguem així, del poble de Castelló, que són ells i que són tots nosaltres. Ara estan ja, front al micròfon també, Paquita Llorenç, Manolo Falcó i Paco Montserrat. Caldria dir, per a que vostès es conegueren encara millor, que Mel i Xispa i Paco Montserrat. Benvinguts també vosaltres i Paquita Llorenç. Com no, anem a preguntar-li quin record guardes tu, Paquita, del Chato Castañero, com a persona i com a actor?
Molt bona persona i molt bon actor, perquè jo l'aprecia sempre molt des de que l'ha conegut i per mi ha sigut pues, com si fórem un pare.
Has fet moltes vegades teatre en ell, has fet moltes representacions.
Fa ja més de 25 anys que faig teatre en ell.
De que has començat molt xiqueta, molt xiqueta.
Jo era molt xiqueta, sí. Molt jove, feia papers de criaeta i era un crió.
Sí, sí. I una cosa curiosa, el Xato se perdia moltes vegades en escena, ara que no mos escolta quasi ningú.
Pues sí, n'hi havia vegades que ell diia coses que mos feia riure a tots els que estàvem allí.
Sí, 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 que no estaven en el llibre, per supost, ni molt menys. Però ell era genial en tots els seus detalls. Bé, Paquita, anem a passar a Manolo Falcó. Manolo, tu, per exemple, que has conviscut tant en ell, no estan sols ja en els taules, en els escenaris, sinó en aquesta preciosa versió que ha sigut d'aquesta carrossa costumista del pregó, encara per desgràcia mai igualada, què recordes d'aquests moments de gloriosos de la cavalgada del pregó en companyia del Xato allí dalt, fent riure a tot el poble de Castelló? Quina sensació tenies tu al veure com us vibrarà el públic?
Bueno, allò era algo que per desgràcia no se fa, jo crec que encara que el Xato Castanyero mos hagi deixat ara definitivament, però fa temps ja per la desgràcia, que devia d'haver continuat. Al fi i al cap era una carrossa típica, crear per ell indudablement, molt difícil d'igualar, com tu molt bé has dit, però allò tenia un fondo, matís típic castellonero. El que passa que com la idea era el Xato, ell era el que inventava la carrossa i el guió, que no n'hi havia tal guió, jo me'n recordo que dos dies antes venia a casa i me feia el dissabte a tal hora al puesto d'eixida. I allí mos reuníem, pues, la meva dona avui, Mel, Carme Laborrull, Paco Montserrat, els 400 personatges que solíem eixir en ell, i allí ell mos dia de què se tratava i de què anàvem a parlar. Començàvem parlant al principi del pregó d'una cosa i s'acabava parlant d'una altra. Tenia idees molt ingenioses, era un home molt original, improvisar sobre la marxa. I entonces, tal com ella anava improvisant, nosaltres anàvem seguint-lo. Entonces, no sé, jo el Xato Castanyero el recordo, el recordaré. Per mi, pues, no sé, des que he entrat a la companyia, jo ha sigut Manolito per ell, jo tenia 17 anys quan jo el vaig conèixer, li era un home a dret i fet, i Manolito amunt, Manolito avall, només ha recibit bons consells. I ja dic, és un crimen que esta carrossa s'hagi abandonat en el pregó, perquè era típica, la gent l'esperava, la seguís esperant, i s'ha perdut, no sé per què. I del Castanyero que tinc que dir, recorde pues, coses molt bones, coses molt, molt curioses. Recorde una carrossa, la de les granotes.
Ah, molt bona, molt bona.
Que vam acabar a caçant a granotades al públic. I al contrari d'enfadar-se, quan la primera reacció hauria aparegut que el públic, pues no, ho va acceptar. Era una cosa del Castanyero, qui s'ha fet avui per un altre, per mi inclús, el públic. Però en aquell moment ho feia el Xato Castanyero, estava molt ben fet.
Exactament.
I, sí, sí. En fi, una sèrie de cosetes d'estes que eren originals d'ell i que ahí queden i que no sé qui ho podrà igualar, però que la carrossa crec, i aprofito aquesta ocasió que me brindes, Quiquet, per a dir que esta Junta Central devia de tornar a fer esta carrossa, encara que siguin personatges diferents. Avui tenim altra gent jove que està en este món i que ha de seguir i que el que se'n vagi un personatge i mos dolguen l'ànima, no vol dir que deixem els costums castellonenques per res del món.
En total mereixement has evocat el Xato Castanyero i has evocat eixa gran carrossa que esperem, ara que tenim testics d'excepció de la Junta Central de Festes en l'estudi, els que després entrevistarem, Déu volent, que això torni. Anem a emplaçar-los així dins d'uns minuts per a veure si això és veritat que pot tornar a la temàtica fabulosa del nostre pregó de festes.
Així sigui,
acceptar la teva idea. Bé, Paco Montserrat, un altre jove veterano d'eixa gran conlloga del Teatre Valencià en la nostra vila i Ravals i per tants pobles també de la província. Paco, nosaltres en aquests moments voldries que mos referires a alguna anècdota d'eixes tan sabroses que degués voler protagonitzar el Xato en aquell moment de pujança seua d'actor. Tu recordes algo sabrós, alguna cosa
pues,
que...
Del Xato, anècdotes, pues, n'han tingut moltes. Jo en recordo una molt bona, que va ser en les festes de Sant Blai, fent una funció de teatre en el Romea, quan existia el teatre, sí, sí. El Cine Romea. Sí, sí. Estàvem fent l'obra Els Matarildes. En la dixa obra, pues, jo faig un paperet que era un municipal, i ve un moment que estan els companyeros allí que tenen els batres, creuen que estan dins d'allí de la casa, i entro jo en escena i jo me fiqué allí a voler fer el valent, i en això em diuen que són els matrils, que és una banda d'assassinos, i jo es comença a tremolar i es comença a parlar tartamut, i salta el Xato tan cert, se gira cara a mi i me fa, diu, escolta, diu, pareixes un germà dels Zacarías, tu.
Ai, 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 ai.
I la gent va esclafir, vinga la risa, perquè coneixien molt
això.
Això fa
sort. Sí, 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 sí.
I anècdotes d'eixes, doncs moltes en ell.
Sí. Moltes, perquè moltes voltes estàs en escena i esperaves la lletra que tu poc més o menys sabies i ella al millor teixia, pues, esperant a ell li pareixia. Com en tots els pobles, pues, lo primer que feia quan el plegàvem era preguntar al personatge més popular del poble. I quan li venia bé, pues, necessitava tamullar el personatge i escena i la gent, pues,
se la tirava totalment. Sí, sí. Bé, ha sigut el pas per Castelloneries d'uns altres amics d'aquesta gran colloga del Teatre Valencià, de Paquita Llorenç, de Manolo Falcó i Paco Montserrat, o Meli Chispa i Paco Montserrat. Seguís el programa, seguixen els personatges, perquè tot ho mereixia el xatet, com tots el coneixíem i tots el volíem. Han parlat durant aquests últims minuts d'un Chato Castañero que és un record d'un Chato Castañero que és ja xicoteta gran història del nostre poble. Han parlat en uns personatges concrets, en eixos companys i en eixos amics que el van admirar, que el van apreciar i que el van tindre l'honor de conviure en ells tants i tantes vegades en els escenaris i per les places de tota la nostra vila i Ravals. Anem a parlar ara en la nova generació de Teatre Valencià, en la nova generació de les nostres festes. És, com no, així estan representats en aquesta oportunitat per mediació de Miguel Soler i Juan Prades, o Juan Prades i Miguel Soler, la Junta Central de Festes de la Magdalena i la Germandat dels Cavallers de la Conquesta. Dos associacions, dos entitats ben arreglades a tot el que significa castellonerisme. En primer lloc anem a parlar amb l'amic Juan Prades, el Chato Prades, de les seues vivències respecte al Castañero. Amic Prades, què ha significat per a tu el Chato Castañero?
Home, pues per mi el Chato Castañero, ben xicotet era jo quan hi havia el Chato Castañero a actuar pels carrers. Després jo també vaig entrar a formar part en tots aquests homes que estan ací i fer papereig de xicuelo també, i vaig actuar en ell, també vaig arribar a actuar. Tindria jo 14 anys o 15, no recorde. I entonces sempre m'ha aparegut un personatge tan repopular, el de Chato Castañero, que era amic personal de mon pare, per ser llaurador també, i que inclús se va pensar en muntar una obra de teatre, ara me pareix que va fer 2 anys, o un any va fer a Sant Cristòfol, i fer-li un homenatge. Entonces, com jo, com a director del grup escènic de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, vam pensar en fer aquest homenatge, i efectivament, i se va fer en la plaça Major, i en l'any 76, al qual van acudir tots els mateixos que estem ací, van acudir i se va entregar una placa en commemoració de l'homenatge que se li feia. Va ser molt curtet, pense jo, però és que no mos, a mi, per lo menos, no me va donar temps per muntar res més.
Sí, va.
I per cert, va muntar una obra aquell dia que l'havia feta.
Va ser molt curtet, però molt expressiu. Jo recordo encara el Chato en aquella blusa seua llauraora, tot emocionat, pobret, i tot ple de congoixa de tot el que li fem, i les frases seues quasi tallades, me matareu d'emoció, me matareu, fer el Chatet.
Sí,
allò, jo crec que per tots els que van viscut ha sigut un record inolvidable. Ha sigut, quizà, el gran homenatge que li devia el poble de Castelló al Chato Castañero, i que aquella nit, precisament, els Cavallers de la Conquesta, en tots aquests bons amics que estan així presents en l'estudi, li van saber rendir, i que el poble de Castelló va acollir en aquella gran ovació que va durar diversos minuts, una de les millors ovacions que, quizà, en els últims anys se li han dedicat al Chato Castañero, a l'ombra del campanar. Bé, Juan Prades, ara anem a parlar en el home enterat de la Junta Central de Festes de la Magdalena. Així s'ha tirat una pedreta fa un moment per part de Manolo Falcó. S'ha parlat de la carrossa costumista. La carrossa costumista, seria possible que un any tornara a eixir a la cavalcada del pregó?
No és que seria possible, sinó que eixirà. En un any, no sé si sabràs, sóc el ponent del pregó, o sigui, el que tinc que organitzar el pregó. I la carrossa, claro, sense saber que aquest home anava a deixar-nos, ja s'havia pensat. S'havia parlat en uns bons amics que n'hi han així, que també són bastant festeros i bastant de la juerga. No sé si estaré autoritzat per dir el nom d'ell. Me pense que un, és que sé l'apodo, un d'ells des que estan és Pepe Saldo. que és germà d'un bon amic de Toni Mir, que també és del Cabildo, i entonces estos estan disposts a inclús a fer-se-la ells la carrossa i a eixir en esta carrossa tipo alqueria, tipo galera de bajocons, tipo, no sé, lo que ells pensaran, això és lo que jo te puc dir de moment, lo que ells pensaran fer ben fet estarà. Imagine que tenen una pandilla molt bona d'amics per poder organitzar esta festa i que la, o sigui, a la vegada servirà per rendir-li homenatge a travegar el Xato, ja que mos ha deixat, per lo menos havia pensat, com t'ha dit antes, sense que ell mos haguera faltat, però havent faltat serà un homenatge més,
pues sí,
que li podrem dedicar.
Un homenatge pòstum, efectivament. Anem a trasladar el micròfon, els minuts es comencen a apretar, és la servidumbre de la ràdio, la eterna servidumbre de la ràdio. Miquel Soler i Barberà per sa mare, pregoner, secretari de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta i una muntonada de coses més. Miquelet Soler, una visió teua de lo que era el Xato Castañero.
Bueno, jo, com s'han dit tantes coses del Xato Castañero, i jo he conegut, des de luego, ja molt avant, el Xato Castañero, jo volguera, com a jove que sóc, ressaltar dos virtuts excepcionals que jo he vist en la vida del Xato Castañero. La primera, l'amor desmesurat totalment per la conservació i el foment de les tradicions del nostre poble de Castelló, que ha sigut, fins fa ben poc, el d'ell. I la segona, la manera, la cristiana manera de suportar la tremenda desgràcia d'esta enfermedad tan llarga que Déu li ha donat. És l'exemple que el Xato Castañero, després de la seva vida, d'una, podria dir, una meravellosa vida, ha deixat com a exemple. I la segona, la manera, la cristiana manera de suportar la tremenda desgràcia d'esta enfermedad tan llarga que Déu li ha donat. És l'exemple que el Xato Castañero, després de la seva vida, d'una, podria dir, una meravellosa vida, ha deixat com a exemple a la nostra joventut. La primera, l'amor al seu poble, que és de ser ben nascuts, l'agrair precisament tot el que han fet els nostres avantpassats, i sobretot el suportar cristianament la desgràcia que Déu li ha donat. És, crec, l'exemple més meravellós que la joventut pot arreplegar de la mort de Vicent Marco Nebot.
Esculpides en pedra queden en l'antena aquestes paraules teues, com han quedat les altres sentides i senceres que així s'han pronunciat. Miquel, en la teua condició de pregoner de la nostra cavalcada major, de la nostra cavalcada de la Festa Fundacional de Castelló, eixa cavalcada que tantes vegades han compartit alguns de nosaltres en la gratíssima companyia en el grup local del Xato Castañero, ell en eixa carrossa que acabem d'anomenar, voldríem que ara mos deixares la llesqueta en mel de la teua veu cantant sisquera unes poques estrofes del nostre pregó de festes. Va ser això possible?
Jo el que sí que vull que quede ben patent, i a més, claro que és possible, que servisca este pregó de Bernat Artola com a oració del poble festívol de Castelló al mai benvolgut o sempre benvolgut Xato Castañero.
Pues avant el pregó de Bernat Artola i Tomàs.
Pregó, l'alcalde de la ciutat i terme de Castelló, teu-hi la satisfacció de fer saber al veïnat que ja el dia és arribat de la nostra Madalena i desitjant siga plena de goig pur i verdader, convoca el poble sencer a traure l'amor de pena i puixaven els veïns que la ciutat té l'honor de vindre de l'antigor per lluminosos camins. Ara girant cap a dins els ulls de l'enteniment voran orgullosament les festes madaleneres dignes entre les primeres de tindre lloc preminent. Anar a la romeria no és tan sols anar de festa, és deure que manifesta orgull de genealogia. Quin fillol oblidaria la rabasa maternal? Tots devem en dia tal ratificar la promesa de mantindre sempre encesa la llum de l'amor filial. I perquè siguen les festes dignes de nom i de fets, no volem límits estrets d'ambicions massa modestes, i així venen manifestes per raons de tradició les festes que Castelló fa seguint la llum antiga, perquè la gaiata siga el nostre millor pregó.
Vito! Corral musical Joan Clement Miralles, realització Quique de Castalia. Bona vesprada a tots i fins el dissabte que ve, si Déu vol.
Ha passat per les antenes de Ràdio Castelló el testimoni i la vivència pairal de
Castelloneries.
Una producció sonora que tots els dissabtes a les 3 de la vesprà convida a tota nostra escolta.
Castelloneries.
Escrit, dirigit i presentat per Quiquet de Castalia.
Adeu, amics tots.